instrumentos hoy en día impensables.
Una última qüestió a Juan Pedro Cosano. D'alguna manera, el terme advocat de pobres, que dona nom a la novel·la, és molt cristià. La paraula l'assumiria, la faria seva el mateix Papa Francesc. I a més és com un títol que s'atribueix a alguns sants, fins i tot, no? Advocat o advocada de pobres. Quin sentit té la frase, més enllà de l'àmbit judicial i de l'advocacia? Quin missatge vol donar, també?
Sí, la frase, el concepte de abogado de pobres, tiene unas raíces cristianas indudables y efectivamente, pues más de un santo recibió ese apelativo, por ejemplo, San Ivo, que es patrón de la abogacía en muchísimos lugares, que fue un juez que posteriormente dejó la judicatura en la Edad Media para convertirse en abogado de aquellos que no disponían de medios, pues es el gran defensor de los pobres. Es una frase que además se ha mantenido en muchos países latinoamericanos, donde allí al abogado de oficio, que aquí llamamos, allí se le llama defensor de pobres, ¿no? Indudablemente es una expresión con indudables raíces y valores cristianos.
Hem compartit avui el nostre cafè matinal amb l'autor de l'obra El abogado de pobres, Juan Pedro Cosano, que ens diu que sempre s'ha dedicat a escriure i a més fa d'advocat com a professió, però això d'escriure li agrada molt, no?
Sí, bueno, reconducir realmente, no, lo que intento ahora es compaginar ambas pasiones, ¿no? La abogacía es una pasión, además es mi profesión, la escritura siempre ha sido una aspiración y una vocación mía y espero poder compaginar ambas pasiones a partir de este premio.
Moltes gràcies, senyor Juan Pedro Cosano, i efectivament felicitats pel Premi Abogados de Novel·la 2014 per aquesta obra que hem comentat, El abogado de pobres, editada per Edicions Martínez Roca. Que vagi bé, gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia, buenos días, fins una altra.
Gràcies a vosotros, un placer.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Què tal? Salutacions. A aquesta hora de Sara Cruz passen gairebé 2 minuts i mig de les 9 del matí i a partir d'ara el primer cafè, com cada dilluns, ens acompanyarà el periodista Ramon Castelló en una nova història de l'esport. Avui també ell analitzarà tots els resultats del Mundial amb la merescuda victòria d'Alemanya. A veure què en diu. També entrevistarem Jordi Amat, autor del llibre Roc Boronat, el republicà que va fundar el sindicat dels cecs. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar ens plantejarà la pregunta de la setmana. Creus que els poders públics han reconegut prou les víctimes del franquisme? I a la part final del programa tindrem les bones recomanacions de la Carmen Morales a l'espai La cuina de la Totó. Tot això i més aquest dilluns al primer cafè de Ràdio Estel. Abans, però, repassem en titulars les notícies més destacades a aquesta hora. Pedro Sánchez serà el nou secretari general del PSOE segons resultats provisionals. El diputat socialista encapçala, per tant, la cursa per substituir Alfredo Pérez Rubalcaba. Amb gairebé tots els vots escrutats, Sánchez ha obtingut el 48,6% dels suports. Molt per darrere, per tant, d'Eduardo Medina amb el 36,1% dels vots i José Antonio Pérez Tapias, que és tercer, amb el 15,2%. Mentrestant, a casa nostra, Miquel Iceta, l'únic candidat, s'ha convertit també en el nou primer secretari del PSC, però això sí, amb un 15% dels vots en blanc. El Departament de Justícia està portant a terme un programa pilot de rehabilitació pioner a tot l'Estat amb 3 condemnats per delictes sexuals. Aquest programa, que es coneix com a Cercles, fa anys que es du a terme al Canadà i als Estats Units i consisteix a crear una xarxa de persones al voltant del pres, tots voluntaris que ajuden els interns a reinserir-se en la societat i mantenir punts de suport en persones de confiança. Com us estem explicant, el Departament de Justícia l'acaba d'impulsar i l'objectiu és reduir la reincidència i superar l'estigma. El Papa Francesc, en una entrevista publicada ahir pel diari italià La Repubblica, afirma que un 2% dels sacerdots catòlics són pedòfils. Ho qualifica de lepra i ja ha afirmat que afrontarà amb tota severitat els casos de pedofília dins l'Església catòlica. Segons el pontífex, aquest 2% equivaldria a uns 8.000 capellans. Francesc, però, encara ha anat més lluny i ha afirmat que entre els pedòfils també hi ha bisbes i cardenals. I en esports, Alemanya s'ha proclamat campiona del món després de superar l'Argentina en la final disputada a l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro al Mundial del Brasil. Un gol de Mario Götze en el minut 113 ha desequilibrat un partit molt igualat i ha deixat, per tant, sense Mundial la selecció dels blaugranes Leo Messi i Javier Mascherano. Aquesta és la primera vegada que una selecció europea guanya una Copa del Món de futbol en un país americà. També en esports us hem de destacar que en motos Marc Márquez no dona treva als seus rivals i ahir es va tornar a imposar amb autoritat el Gran Premi d'Alemanya amb un 9 de 9.
Ràdio Estel. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de les 9 del matí, com sempre, a aquesta hora. Ens acompanya la Carme Planàs. Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. I escolta'm, per molts anys, perquè jo no ho sabia. O sigui, ahir era el teu sant.
Sí.
Ah, doncs escolta això, i per què no ens ho vas dir? Això l'altre dia.
No ho sé, se m'ha oblidat. De fet, he de dir que se'm va oblidar inclús a mi ahir.
Ah, sí?
I els meus companys de la ràdio m'han començat a enviar whatsapps.
Caram,
carai, que és el meu sant.
Que és el teu sant.
Sí.
Bueno, també era Sant Enric.
Sí.
Us felicitem el nostre
De programes d'Enric Frigola
per molts anys, que sí?
I tant, mira, encara no ha arribat, que si arriba el fem entrar un moment.
Home, i tant que sí.
Que ens dirà que no, però és igual.
Bueno, bueno, doncs comencem. Avui és Sant Camil de l'Elis, no sé, és una mica difícil,
sí.
Però bueno. I celebrem la festa nacional francesa que celebra la presa de la Bastilla,
sí.
O sigui, que és la presó real, símbol de l'absolutisme. 1969, el Consell de Ministres destapa el que seria el cas Matessa, en aquell moment va ser un cas molt, molt sonat, i el cas Matessa, que era l'exportació fraudulenta de telers subvencionats.
Ja començàvem en aquella època,
sí,
Carme.
Sí, segur que aniria més, el que passa que no tot es destapava, Vull dir que, sí, i tant que sí, pots estar segura. I el 1913 naixia el que seria president dels Estats Units, el Gerald Ford. I aniversaris, 1942, Javier Solana, polític, i 1989, el Sean Flynn, actor. I tenim aquí una felicitació que felicitem a Santi Hernández, de part dels seus euroamics, això és important,
home.
Això, euroamics, aquí...
D'Eurovisió, no?
Segurament, d'Eurovisió. Sí, però no sé, perquè pot ser per moltes més coses, però vale, doncs per Eurovisió.
Molt bé.
I ens demana una cançó de Sanna Nilsen, o sigui, la cançó és Andú.
A costa, dic. Escolta, em sembla que aquesta cançó és la de Suècia d'aquest any, oi?
Sí.
Crec que sí, que va quedar tercera, recordem.
Sí.
Sí, s'hagués merescut guanyar, però bé, tercera està bé.
És molt maca, eh?
És molt maca, Carme. Per cert, t'he preguntat, estàs contenta amb el Mundial?
A veure, sí i no. O sigui, ara resulta que tindrem el Messi trist,
Vaja.
Anirà arrossegant-se per aquí, plorant, per això, no sé.
Messi que es posi les piles, que semblava que estigués buscant bolets ahir,
Ahir
ja i tota la temporada.
Exacte. Mira, dintre de tot, i a mi el que em preocupa és el que ve.
Bueno, ara necessitem un temps de descans
sí.
Que s'espavilin de cara a la temporada que ve.
Bueno,
doncs gràcies, Carme.
De totes maneres, tenim que felicitar en l'Alemanya. Dintre de tot, jo penso que també és una mica de triomfs del Pep,
Sí. El Ter Stegen estarà content, Carme.
Exacte, jo penso que el Pep està darrere de tot això, doncs bé. Felicitats, vale?
Deixem-ho aquí. Vinga, gràcies. Fins demà.
Adéu.
At last I know what I should do.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Tens una peça de 7 a 7 quilos i mig de pernil ibèric d'engreix amb denominació d'origen Guijuelo Lizardo Castro per 119 euros.
I de regal t'emportes dos estotjos de 700 grams de gamba grossa delfín cru o bullit valorat en 17 euros.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només a la península.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
I amb aquesta cançó, We Are One, de Pitbull.
Hem canviat l'espinit per la cuca avui una mica.
Què et sembla, Ramon?
Sí, no, no, bé.
Sí, m'he posat la llicència, com que és l'última secció, l'últim dia, que no ho sabia i m'he posat ben trista, eh?
Per què?
Home,
però deixa'm descansar una mica.
Ah, sí, ja t'ho mereixes, Ramon, ja t'ho mereixes. Doncs com dèiem, amb Pitbull i amb Jennifer López de fons, comencem aquesta secció, l'última d'aquesta temporada, parlant de la final del Mundial, que Alemanya doncs, es va emportar, com us estem explicant durant tot el dia, ahir a la pròrroga, davant l'Argentina, de Leo Messi.
Sí, bé, superioritat tècnica i tàctica de l'equip alemany al llarg de tot el Mundial, i pel futbol a vegades les coses doncs, poden ser més o menys justes. En aquest cas jo crec que sí que Alemanya era l'equip potser més regular i que havia fet més demostracions de superioritat, no?
De fet, ho vas pronosticar, Ramon? Recordem que l'any passat vas dir final Argentina-Alemanya,
sí,
i guanya Alemanya.
Sí, que ho vaig dir, però que no m'hagués esperat el que va passar en Brasil, que aquell dia encara no ho sabíem. Mm. I, francament, la pallissa de Brasil jo crec que és un dels fets que recordarà aquest Mundial, eh? En qualsevol cas, sí que, doncs això, no? Ja n'hem parlat, ja ho heu explicat, gol de Götze a la pròrroga, davant d'una Argentina que també hagués pogut guanyar perquè va tenir les seves opcions fins al final, i per tant, és a dir, Argentina va ser un equip digne en el sentit que no es va deixar atropellar per Brasil, eh? Per tant, allò que es deia que la gent que veia una final Brasil-Argentina, doncs home, Argentina va jugar més bé i és un equip molt més sòlid que no el Brasil. Això sí, Alemanya ja fa temps que es tornava a mereixer un títol, i si no n'havia aconseguit cap abans és perquè simplement es va trobar amb Espanya que estava brutal, i quan va fer falta doncs a la tanda de penals també van ser més forts en el seu moment. I recordem també les semis del Mundial de Sud-àfrica, el gol de Carles Puyol, aquell gol de cap, aquell gol de fúria del Puy que es va portar per endavant a Alemanya. En qualsevol cas, doncs això que dèiem, un equip que va començar a Alemanya pallissant Portugal, el Portugal de Cristiano Ronaldo per 4-0, i que a les semifinals va fer una destrossa al Brasil sense cap tipus de pietat ni de compassió. Bé, té el mèrit d'haver guanyat el quart Mundial, és un dels grans, darrere Brasil, però un dels grans, i a més és el primer equip europeu en guanyar un Mundial disputat a Sud-amèrica.
Doncs sí.
Sí, com dèiem, podem comentar després coses del Mundial, però Argentina va fer tot el que estava al seu abast. Jo crec que, d'alguna manera, a diferència del que ha passat en Brasil, els argentins, el fet d'arribar a la final i intentar disputar-la, home, no estaran molt contents de no guanyar, però sí que donen l'equip, no li retrauran res, segurament. Això sí, jo crec que no ha estat el Mundial de Messi, que havia de ser el Mundial de Messi. Tot havia anat una mica perquè ho fos, i si Messi doncs, no ha sigut el Mundial de Messi és perquè estem en el mateix que dèiem amb el Barça. O no ha volgut o no ha pogut. Jo entenc que sí que volia, perquè per un jugador... Amb el Barça podíem especular, que també no estàvem gaire encertats, segurament, però dèiem, no vol, no pot, es reserva pel Mundial, però aquí ja no creiem que es reservi pel Barça, per tant, doncs, segurament és que no pot. Va tornar a vomitar, s'han vist vídeos un altre cop, i ja fa temps que no està bé.
Escolta, vols dir que no està malalt o li passa alguna cosa a Messi?
No, no sé, jo suposo que alguna cosa passa, i jo crec que hi ha un fet que és objectiu, que és a partir de la lesió de la temporada anterior a París, que Messi no ha tornat mai a ser el mateix, tot i que no sent el mateix pot fer gols perquè és molt bo, però per mi el punt d'inici està allà. Jo no sé si d'aquella lesió no em va sortir bé mentalment, té por, és un jugador que abans corria i ara no corre. Per mi hi ha una jugada, que és l'última que hi ha del partit, que Messi hi ha una falta, que és la falta que Messi ha de fer el gol, jo crec. O sigui, és el moment... I si no fa el gol, ha de tirar el pal, i la tira
Sergio Ramos. Sí, sí.
Per tant, o sigui, no... Això et demostra que amb un jugador tan tècnic alguna cosa pel seu cap no acaba de rutllar. Veurem. Ara encara que estem en el bloc mundial i, per tant, ara quan parlem del Barça, comentem el tema Messi.
No obstant, Ramon, em sembla que Messi va ser escollit el millor jugador del partit d'ahir.
Sí, bé, la FIFA també no està massa bé. Després que parlem de Luis Suárez, però clar, també faria falta que s'ho fessin mirar.
Perquè tenim un Mascherano, no sé, jo no és que ja en tingui
no,
massa,
tenim,
però vaja.
No, posar un alemany, és que jo no hi entenc de cinema, no? Però amb la Marcela Gasol hi hem parlat de dir, escolta'm... Si guanya la millor pel·lícula, ara guanya el director. A mi jo no ho entenc, vull dir, se'm fa molt estrany. És a dir, no sé, és com de dir, bueno, és com el premi de consolació. No, el premi de consolació no. O sigui, si els alemanys han estat millors, agafa un d'Alemanya. I si no, si vols donar un premi a l'esperit del sacrifici i de la força, doncs li dones a Mascherano. Però Messi, és a dir, no sé, tampoc no fer res a les semifinals. És a dir, que no acabo d'entendre aquest premi, a no ser que sigui per interessos comercials d'Adidas o no sé ben bé per què, però vaja, en qualsevol cas, algú estrany.
Bé, cop de talonari, com sempre. Ramon, quines altres reflexions doncs t'agradaria fer arran d'aquest Mundial del Brasil?
Mira, al Barça ja sabem que hi ha aquesta divisió entre guardiolistes i no guardiolistes. Jo sempre m'emmarcaré, crec que mai renegarem del que va fer Guardiola al Barça, per tant, és absolutament just reconèixer que la base dels equips de Guardiola estan relacionats amb les seleccions que guanyen el Mundial. Evidentment que Alemanya hagi guanyat el Mundial no és mèrit només de Guardiola ni molt menys, és un equip que dèiem que ve de lluny, que Joachim Löw ja jugava un estil similar al de Guardiola, però bé, que ja l'aplicava ell, no feia falta que Guardiola anés a Alemanya perquè els descobrís la sopa d'all. També perquè hi ha una base de gent jove que va guanyar un sub-21 i, com dèiem, que fins que l'equip no ha estat madur i Espanya... ha baixat una mica el llistó, doncs que Alemanya s'ha imposat. Però sí que és veritat que el Mundial hi ha quedat demostrat que la base de l'equip que estava més fort, que és el Bayern de Munic, amb diferència, sí, doncs l'equip, més conjuntat, amb les coses més clares mentalment, és la base de l'equip que s'emporta al Mundial. Uh-huh. Com ho va ser el seu moment, l'Espanya basada en la base del Barça. A partir d'aquí, bé, escolta'm, tot té el seu mèrit, però jo crec que s'ha de reconèixer això, que el Bayern de Munic ve d'una situació molt injusta com va ser la derrota contra el Madrid durant les semifinals de la Champions, que estaven mentalitzats que volien guanyar i que a la base d'aquest equip s'ha posat les piles i l'ha guanyat. Per tant, l'equip que està bé és l'equip que, si hi ha una selecció que té de base aquell equip, s'emporta això per sobre de les individualitats, que quan no hi ha una base sí que és al final el que acaba de destacar. Uh-huh. Més coses d'aquest Mundial, doncs segurament la gran sorpresa negativa és de, jo crec que d'una banda Espanya i l'altra el Brasil. És a dir, es demostren dos bluffs, el d'Espanya que va caure molt ràpid i el del Brasil que va caure més tard, però que va ser un absolut desastre el que va passar a les semifinals. Perquè, escolta'm, jo fins i tot feia patir una mica perquè deies, home, que ell tenia sensació de patir de col·legi quan jugaven els de quart contra els de primer de GB i dius que parin perquè els hi faran una destrossa.
No obstant, clar, els hi van marcar 3 gols, que haguessin pogut ser molts més, no?
No, 7 gols els hi van clavar.
No, dic, a la semifinal, el dissabte, no?
No, a les semifinals al Brasil... No, tu parles del tercer i quart lloc, eh?
Sí, exacte. Tu estàs parlant de l'altre,
sí.
D'acord, perdona.
Sí, l'Holanda, en fi, és un partit que segurament a Brasil li sobra i Holanda ja que està allà i tenen un xip més treballador... Doncs home, i d'altra banda el tema de les com es diuen les coses, hi ha un llibre molt interessant del company del Ricard Torquemada que ho explica, que a vegades diu els llatins, en general els sud-americans i també a Espanya, surten a jugar com si no hi hagués un demà, és a dir, ploren, és a dir, hi ha com un punt emocional que ho viuen com bé, escolta'm, i en canvi doncs, els països més centreeuropeus ho agafen, escolta'm, com una feina, una màquina freda, i saben que a la vida hi ha més coses que el futbol, segurament, per tant, doncs també això s'ha notat molt, en com es vivien els penals, aquella gent plorant abans de tirar la tanda de penals, i tot això, en fi, jo, la gent que li ha de la psicologia també dona de sí, jo crec, però vaja, en qualsevol cas, Alemanya ha demostrat que era el que estava més en forma, i els grans bluffs, com deia, en Brasil, i també a Espanya.
Ahir vam veure, en referència a això que deies, Ramon, moltíssima gent, molts aficionats del Brasil, d'Argentina, plorant, com deies, com si no hi hagués demà, i també la Merkel saltant a la llotja, és una imatge, sí, que a mi se'm va quedar clavada.
Bé, escolta'm, també que s'ho passi bé, vull dir, també hi té dret, és a dir, que des d'aquí felicitar-la.
Ara que s'ha primat em diuen des del control. I d'altra banda, Ramon, no sé si això ho sabies, l'altre dia vaig llegir al diari Marca, que el Zúñiga, que és, recordem, doncs, sí, el jugador que li va clavar la puntada de peu a l'esquena a Neymar, es veu que estava amenaçat de mort, que ha de portar escortes. Doncs bé, perquè no se'l carreguin, eh?
Doncs esperem que no passi res, perquè recordem que només és futbol i també el tema aquest, jo ja ho vaig dir l'altre dia, que és greu, però tampoc, és a dir, relativitzem una mica les coses que al final doncs hagués pogut passar, però no ha passat i ja està, tanquem pàgina i fora. És a dir, que es prenguin les mesures i ja està.
També hem de lamentar aquests 20 ferits, ara ho estem llegint, i 30 detinguts a Buenos Aires després doncs, de la final del Mundial. Doncs Ramon, et sembla bé que parlem del Barça?
Sí, perquè clar, avui el Barça torna a la feina.
Exacte, torna a la feina, Nosaltres estem a punt de fer vacances i acaben.
Tornen a la feina, de fet, és això, Acaba el Mundial ahir i avui el Barça torna als entrenaments.
Per tant, amb Luis Enrique per primera vegada.
Avui comença el Barça de Luis Enrique, ho hem de dir així. Avui hi haurà revisions mèdiques, analítiques. És a dir, això perquè la gent es faci una idea, doncs els nens quan tornen del col·le els hi fan fer la redacció d'estiu de les vacances i el Barça els envien a cal metge a fer les analítiques.
Exacte.
Entrenaments, a més, que seran de doble sessió, Luis Enrique els farà treballar, per tant, aquí vindrà una part física interessant, però vaja, són poquets encara avui els que s'incorporen, perquè tots els del Mundial no hi seran, per tant, avui sí, però que ja hi ha gent nova com Ter Stegen, el porter Masip, Montoya, Bartra, Adriano, Sergi Roberto, Rafinha, Del Lufeu, Afelai i Tello. Aquests són els del primer equip.
Sí, poquets.
Poquets. Segurament Ter Stegen seria el gran fitxatge i la tornada del Rafinha i Del Lufeu potser del més interessant que hi ha en aquesta llista. Dijous 24 s'incorporen els seleccions espanyols i el dilluns 28 ho farà Claudio Bravo de Xile. Recordem que Alexis ja està cap a l'Arsenal.
Sí.
Després se suposa que avui en finals que falten. Veurem què passa amb Balmes, Neymar lesionat i finalment els argentins Mascherano i Messi. També veurem què passa amb el tema Luis Suárez. Jo no sabia si parlar-ho al bloc del Mundial o ara, però vaja. A la FIFA no ha deixat que el Barça presenti Luis Suárez, sí, perquè no el deixa acostar a res que olori a camp de futbol. Per tant, és un tema una mica estrany, deixa'm dir-t'ho, que la FIFA, jo no ho entenc, és a dir, perquè, no per res, però veient les entrades que va fer Pepe, és a dir, ara posaves el cas de Zúñiga, és a dir, jo Pepe perquè és més reincident que Zúñiga i per tant entenc que té més mala bava. Home, és a dir, aviam, no deixar-lo ni anar a entrenar, ni acostar-se a la ciutat esportiva, ni que el puguin presentar.
Dir,
aquest home no ha matat ningú, Vull dir, o sigui, al final té un problema que queixar, doncs que se li pagui un tractament psicològic, a veure què li passa, si té un problema de nen que no li deixaven mossegar coses o no ho sé, però alguna cosa li passa, és evident, però home, no cal no deixar-lo apropar un terreny de futbol, on el farem entrenar, al Palau Blaugrana, és a dir, què hem de fer amb aquest noi, per tant és un tema greu.
Mira, ens estan comentant que inclús el jugador Chiellini, que és a qui va agredir, han demanat doncs, que no siguin tan durs amb ell. Inclús el jugador agredit ho està dient.
És que jo crec que han vist al futbol coses més greus que la... És a dir, és reiteratiu. És evident que té un problema. Però vull dir que tampoc ha deixat... No va arrencar el braç. O sigui, és a dir, no, que té un problema però ja està. Que li posin una sanció em sembla bé. Que no li deixin jugar partits em sembla bé. Però que no deixin presentar amb el Barça... És a dir, crec que el Barça amb la FIFA aquí tenim una història que s'ha d'acabar de resoldre perquè ja en portem dues i aquesta...
Té la negra, el Barça amb la FIFA.
Clar, i a partir d'aquí, l'altra reflexió que faig, i amb tot el carinyo del món a Zubizarreta, és que Luis Enrique segurament aquest inici no el té fàcil, perquè davant tenim un que ahir vomitava i que tornarà fet un desastre, l'altre que sortia plorant, que tenia por que el que haguessin deixat mig paralític l'altre dia. És a dir, tenim la davantera i el tercer que no el deixen ni acostar a la ciutat esportiva. Sortiré jo, si volen, a donar un cop de mà, perquè està la cosa que apretada, és a dir, clar, hem traspassat Alexis, que es tenia que fer per recuperar diners, però clar, tenim Pedro, o sigui, titular ara mateix,
és que no ho entenc. Jo sempre tinc la sensació des dels últims anys que falten, no sé, estic parlant des de la ignorància, falten més jugadors al Barça.
Bueno, i ara entrarem amb el central, perquè aquí jo crec que estem tots a punt de ja no entendre res, és a dir, i Zubizarreta deia que no el pressionéssim, home, no. Jo sóc el primer que a Zubizarreta crec que s'han portat més parts dels que li tocaven, perquè tot el tema en la relació Rossell-Guardiola, tots els problemes que hi van haver amb el traspàs de Tito, el paper de Zubi sempre va estar complicat, però és a dir, que no té el suport ni d'uns ni d'altres. Zubizarreta ha quedat una mica en terra de ningú i això que en Barça, que estan els fronts dividits, és perillós. Però home, és que clar, jo crec que el tema del central portem anys, és a dir,
sí. Jo sempre ho dius, Ramon,
sí, però jo la temporada passada fins i tot no era dur perquè pensava, bé, va ser les circumstàncies, no? Tito sabíem el que volia, Tito recau, arriba el Tata Martino i diu, qui hi ha de centrals que estiguin? Doncs hi ha Mascherano, que és del meu país i és un líder, i hi ha Puyol, que és el capità. Saps que jo no tinc nassos de posar ningú i que no em surti bé el fitxatge, no, jo no estic darrere del mercat. I per tant, aquí, jo l'any passat, mira, això ho hagués hagut de suplir Zubizarreta en aquell moment, però no es fa, doncs ja està. Però amb aquesta vegada, o sigui, si us plau, porteu un central, que la gent està nerviosa. O dos.
Ramon Castelló reclama un central.
Bueno, jo crec que Ramon Castelló i 99% del Camp Nou, és a dir, no, no, i de tots els culers. És a dir, jo crec que aquí a Zubizarreta se està posant més nerviós del compte la gent, segurament hi ha uns motius, és una persona molt llesta, sap pel que es fa, però vaja, jo crec que hagués hagut d'apretar una mica abans amb aquest tema. I per tant, això que dèiem, el tema de la davantera compta amb aquest inici, perquè a més a més vull recordar els culers, serà que els equips de Luis Enrique bé no comencen, eh? És a dir, són equips que es van fent forts a mesura que avança el campionat, perquè és una persona que treballa molt al físic i quan els altres equips comencen a baixar, els seus comencen a anar com un tro i acaben pujant.
Bé, a veure, ja firmem perquè això passi.
Sí, de fet, recordo que quan
Guardiola va arribar al principi era...
Sí, dos partits que no van anar bé.
Clar, i tots ens posàvem les mans
sí,
al cap.
Per tant, siguem una mica realistes i diem, escolta, tenim una alternativa millor, Luis Enrique, doncs donem-li marge perquè massa cosa més ara no es pot fer. Per tant, aquí paciència i a veure què passa. Però recordem, Messi, que tornarà com tornarà, que tothom tenim clar que no tornarà bé perquè no ha estat bé al Mundial, i en fi, no sé, que passi alguna cosa extraordinària, doncs és difícil que remunti. De moment, Neymar, a veure aquesta lesió, si és com se'ns va dir, o és més complicat, o a veure com torna psicològicament. I Luis Suárez directament, que no el veurem fins a Tots Sants, no? Per tant, llavors, a partir d'aquí, doncs home, una mica de calma i escolta'm, endavant.
Escolta, Ramon, per cert, sabem alguna cosa més de Xavi o no? Perquè va quedar en estant...
Ahir Bartomeu li va dir una mica de fes el que vulguis, eh?
Vaja.
Però si te'n vas, t'acompanyarem al Prat i et farem un homenatge. És a dir, tampoc estan apretant perquè es quedi. Jo crec que Xavi està més fora que dins.
Ai, Ramon, quina pena. Escolta, sembla bé si recordem Marc Márquez. 9 de 9, eh? Ja està, ja acabem.
Sí.
9 de 9. Que
és una esperança, això. És el que està, dels esportistes que està més en forma.
Doncs mira, que n'aprenguin d'ell, eh?
Que n'aprenguin d'ell.
Ramon, ens acomiadem amb la Shakira, amb aquest La La La. Sí. Hem començat amb Pitbull i Jennifer López, ens acomiadem amb la Shakira i et diem adeu fins a la propera temporada, Ramon.
Perfecte, vagi molt bé.
Bones vacances i gràcies per tot.
Adéu.
Suena un silbato, pasa un balón, y el mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia.
Estás escoltant el primer cafè de Radio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Amb motiu del del 80è aniversari del Sindicat de Cecs de Catalunya. Hem volgut parlar avui, volem parlar avui amb Jordi Amat. Ell és autor del llibre Roc Boronat, el republicà que va fundar el Sindicat de Cecs de Catalunya. Laura, què en sabem del Jordi Amat?
Jordi Amat és llicenciat en Filologia Hispànica i format a la Unitat d'Estudios Biográficos. Com a escriptor ha publicat biografies i llibres d'assaig. Ha rebut també el Premi d'Assaig Casa d'Amèrica, el Premi Gaziel de Biografies i Memòries i també el Premi Octavi Pallissa.
També podem afegir que va començar a exercir la crítica literària l'any 2002 al suplement Libros del Periódico de Catalunya i l'any 2009, uns anys més tard, va començar també a col·laborar al suplement Cultures del diari La Vanguardia. Ha escrit a les principals revistes culturals del país, també és membre del Consell Assessor de la Biblioteca del Catalanisme de l'editorial RBA, investigador de la Càtedra Josep Pla i membre del Consell de Redacció de la revista Via. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos, déu-n'hi-do, quin currículum.
Bueno, s'ha de treballar, no?
A veure, començar, a veure, explica'ns una miqueta, doncs, perquè ens fem una idea. Què és el més interessant de la figura de Roc Boronat?
Hi ha dues coses que són molt interessants. Una és el pretext evident, que és que ell és el fundador i primer president del Sindicat de Cecs de Catalunya, i això és una cosa que en la història dels cecs és capital, en la història dels cecs de Catalunya i també Espanya. I després ell, que és un personatge gairebé desconegut, la majoria de gent sona perquè té un carrer més o menys important al Poblenou, però ell va ser una figura de segona fila, però molt significativa, d'un tram del catalanisme molt interessant fins a la primera meitat del segle XX.
Quins motius el van portar a fundar el Sindicat de Cecs de Catalunya?
El Roc Boronat, a finals dels anys 20, principis del 30, treballa a l'Ajuntament amb una cosa que es deia comissariat de beneficència. La situació social a Barcelona en aquell moment era complicada, hi havia un volum d'immigració enorme i era molt difícil assimilar tot aquest contingent de gent. Llavors, ell rebia diversos grups, diverses entitats, diverses gent conscienciada amb la qüestió de la beneficència. Llavors va rebre uns cecs que li van dir, sisplau, la nostra única manera de sobreviure és fer caritat, en aquell moment no es podia fer caritat al carrer, tolereu-nos que puguem seguir demanant almoina, perquè si no, no tindrem cap medi de subsistència. Llavors, ell no només els va facilitar això, sinó que, a més, juntament amb els cecs, van impulsar una entitat molt important, que va ser el Sindicat de Cecs de Catalunya.
I Jordi, si no ens equivoquem, l'obra social de Roc Boronat no només acaba aquí, sinó que també va dirigir l'Institut d'Assistència Obrera.
Exacte.
Podries explicar-nos una miqueta la tasca que desenvolupava des d'allà?
Aquest organisme del que parles és el que ve després del Comissariat de Beneficència, i es tractava de... just, per exemple, el dia que es proclama la República, pocs dies després, hi ha una manifestació de gent afamada, d'un contingent de població molt gran, que no en tenen que menjar i entenen que amb el canvi de règim hi ha d'haver una millora social efectiva. Llavors el que fa el Roc des d'aquestes institucions és, per exemple, donar cupons de menjar a la gent. O sigui, ell s'encarrega de gestionar entitats d'aquesta mena.
Avui estem parlant amb Jordi Amat, ell és l'autor del llibre Roc Boronat, el republicà que va fundar el Sindicat de Cecs de Catalunya. Jordi, ens estaves fent una miqueta de... Doncs bé, ens estaves explicant una miqueta, però explica'ns més detalladament com vivien les persones invidents abans.
Vivien molt malament, és a dir, vivien les condicions de vida que tenien eren pèssimes. Quan apareixen, és significatiu, quan apareixen, per exemple, les novel·les, sempre són gent que està demanant al carrer, són els músics de carrer i tot plegat. És a dir, són gent que vivia, si no tenien les condicions familiars que els hi permetien viure millor, vivien estrictament de la beneficència. I, per exemple, una de les... Perquè es feu el càrrec de la situació de precarietat en la qual es trobaven, és que abans de la fundació del Sindicat de Cecs de Catalunya, els llibres d'actes de l'Ajuntament de Barcelona... hi ha un document d'agraïment dels cecs perquè els hi han permès netejar lavabos públics de la ciutat. I estaven tan agraïts que donaven les gràcies. Era tan dramàtica la seva situació que per ells netejar els banys ja era una cosa important.
Jordi, abans ens has explicat que Roc Boronat és especialment conegut en primer lloc per ser el fundador del Sindicat de Cecs de Catalunya i en segon lloc perquè tenia una faceta catalanista molt arrelada. Ens podries explicar aquest segon aspecte del senyor Roc Boronat?
Sí, el Roc Boronat neix en un barri obrer, el Poblenou, llavors se li deia el Manchester català, i no sabem exactament com, però entra en contacte amb grups d'activisme catalanista a finals dels anys 10 i principis dels anys 20. Això fa que, amb la proclamació de la dictadura de Primo de Rivera, ell hagi de marxar de Catalunya, s'instal·la a Perpinyà, i allà formarà part dels grups d'activitat de Francesc Macià d'Estat Català, que està exiliat també a París, i el Roc Boronat és un dels personatges importants de l'intent d'ocupació militar de Catalunya des de França de Prats de Molló. Ell és, per exemple, l'encarregat de comprar armament per fer aquesta operació militar. I el que és interessant no només és que això era una llegenda de la seva biografia, sinó que ho vam poder documentar perquè tots els papers d'aquesta operació estan conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I després és un dels fundadors d'Esquerra Republicana.
I em sembla que no només Roc Boronat, sinó també el doctor Constantí Llambies va tenir un paper decisiu a la millora de les condicions de la vida d'aquestes persones cegues de les que estem parlant.
Sí. Abans de la creació del sindicat hi havia dues o tres entitats a Barcelona formades per cecs o per gent que es preocupava per la situació dels cecs. Perdoneu. I una d'aquestes entitats, una de les coses que oferia era un servei mèdic, i el metge, era el Poblenou, i el metge que oferia servei desinteressadament als invidents era el doctor Constantí Llambies, que era membre de la maçoneria com Roc Boronat, seria membre d'Esquerra com Roc Boronat, i va estar des d'un primer moment també en la creació del sindicat de cecs en tant que metge. El sindicat tenia un dispensari i el senyor Llambies era un dels que hi treballava.
Buscant informació sobre Roc Boronat, Jordi, hem vist, hem pogut trobar la història del cupó dels cecs de Barcelona. Ens la podries explicar?
És una història aparentment senzilla, però que va tenir uns resultats revolucionaris. Quan el Roc Boronat rep els cecs, hi ha una entitat que ve amb un programa d'acció social molt ben elaborat. La qüestió és com es paga aquest programa, com s'executa. Llavors, la idea de la loteria, no una loteria organitzada, però sí puntual, havia format part de campanyes de beneficència. Llavors, el que el Roc proposa i aconsegueix la tolerància del president Lluís Companys és instituir una rifa diària, que és el cupó dels cecs, del sindicat de cecs. És un cupó molt petit, que era bé com un segell, que va dissenyar la Lola Anglada i que des del moment que es va posar a la venda va tenir un gran èxit. Tant és així que de seguida van poder tenir una entitat pròpia, es feien els sortejos a la mateixa entitat, es va poder fer el dispensari, es va poder fer la biblioteca, es van poder fer moltes coses, gràcies al cupó.
Quan va ser això?
Això va ser a partir de l'any 34, em sembla que és juny del 34. Ara hem commemorat l'aniversari.
No ha canviat tant, tot?
No ha canviat tant en relació a què? Al cecs.
Exacte.
Sí, és que clar, el que és interessant és que el sindicat de cecs és un embrió que serà la ONCE. Vale? Això és el que per la gent d'avui de la ONCE és molt important. Que ells tenen un precedent històric que durant dècades va ser oblidat, que hi ha un punt d'inflexió en la seva història que es produeix durant la República, que és el sindicat de cecs, i que tot va lligat al cupó i a la possibilitat de, a través dels diners que recapten amb el cupó, no només tenir un sou, sinó poder fer una activitat social.
Jordi, la majoria de les teves obres són biografies. A què es deu aquesta predilecció per explicar, per narrar la vida de les persones, doncs, en aquest cas, de tan rellevància?
Perquè jo sempre he pensat que les coses es fan perquè hi ha persones que hi són al darrere, persones individuals. Llavors, quan estudiava filologia vaig tenir la sort que hi havia un centre de la universitat, un centre de recerca que es dedicava a estudiar la literatura autobiogràfica, tant autobiografies com memòries i biografies. Llavors va ser un lloc perfecte perquè jo pogués tenir les eines per poder-me dedicar a l'estudi de vides individuals.
Jordi, què més podem trobar al teu llibre Roc Boronat, el republicà que va fundar el sindicat de cecs de Catalunya?
No ho he dit, però aquest és un llibre que té dues parts molt diferenciades. La primera part és fins a la Guerra Civil, i la segona part és l'exili de Roc Boronat. Roc Boronat va viure primer un temps a França, després del 39, i després a Mèxic. Aquesta segona part la vaig escriure amb una companya de la universitat, que es diu Betsabé García, i la Betsabé va anar a Mèxic i va rescatar tota la peripècia del Roc a Mèxic durant aquells anys, que és interessantíssima, perquè no només... Perquè és un senyor gairebé desconegut, que té una activitat política encara, que és un dramaturg encara, guanya jocs florals, i que treballa en un restaurant molt important de Mèxic, que era l'Ambassadors, que era propietari d'un català, i ell segueix tenir una activitat catalanista estant a l'exili. I això també ho vam poder reconstruir en el llibre.
Convidem a llegir-lo, eh? On podem trobar-lo, Jordi?
Si no l'han trinxat, que espero que no. És un llibre que a les llibreries normals hi hauria de ser. L'edita Porta, que pertany a una editorial amb distribució molt, molt normal.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Amat, autor d'aquest llibre Roc Boronat, el republicà que va fundar el sindicat de cecs de Catalunya. Tu ets, doncs, llicenciat, recordem, en filologia hispànica i format també la unitat d'estudis biogràfics. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Dansa, circ, música, teatre. Del 14 al 27 de juliol, Festival del Tebre Dansa. 200 artistes de 50 països. Cada nit un gran espectacle gratuït. Festival del Tebre Dansa. 10 anys creant i innovant. Segueix-nos a Facebook, Twitter i deltebredansa.cat. amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Clara Lago, justo la persona en la que estaba pensando.
Pues no pienses mucho que tengo prisa.
Uy, ¿y eso por qué?
Porque han empezado las rebajas en Moda Baño en El Corte Inglés y tienen unos descuentos y unos precios que no me quiero perder.
Bany per dona 12 euros y fins al 40% en bany home y jove ell.
Ah, pues yo te acompaño y también me compro algo, que luego me dicen que siempre llevo el mismo bañador.
Las rebajas del Corte Inglés, las que más ens agraden.
Si sap, vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, del pitjor, del pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. Aquesta setmana us preguntem si creieu que els poders públics han reconegut prou les víctimes del franquisme.
Per cert, que aquest divendres, recordem, 18 de juliol farà 78 anys de l'Alzamiento Nacional, Laura.
Doncs sí, per això penso que és un bon moment per reivindicar aquesta memòria històrica.
Explica'ns una miqueta què és això de la memòria històrica.
Doncs és el que s'entén com l'esforç per part de les institucions i del conjunt de la societat d'un país per recuperar part de la seva història passada. Darrere d'aquest concepte de memòria històrica s'amaga la voluntat de diferents grups i entitats de trobar i fer visibles les restes d'un passat que es van ocultar i manipular.
En realitat aquest tema ha estat força d'actualitat, està força d'actualitat també durant tot aquest any arran de la querella argentina contra els crims del franquisme. Ens en parles una mica, Laura?
I tant. El passat 2010, alguns familiars de víctimes del franquisme i associacions socials, tant argentines com espanyoles, van interposar una querella davant el jutjat penal de l'Argentina per delictes de genocidi i crims contra la humanitat que la dictadura franquista va cometre a Espanya des del cop militar feixista l'any 36 fins la data de celebració de les primeres eleccions democràtiques el 1977.
No s'ha pogut avançar massa, però, en aquesta matèria, perquè, si no m'equivoco, el Tribunal Suprem d'Espanya no permet la investigació dels crims del franquisme.
Doncs això es deu a una llei d'amnistia espanyola que eximeix a la jurisdicció espanyola d'investigar els crims de la dictadura franquista. Tal com explica la xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina, no només es pretén tornar a fer desaparèixer els desapareguts, sinó també a fer desaparèixer els culpables de la seva desaparició.
A aquesta querella s'hi han sumat moltes associacions i entitats, i és que fins i tot la ONU, em sembla, reclama al govern espanyol que investigui i jutgi els crims de la dictadura franquista i la guerra civil.
De fet, també va instar a deixar sense efecte justament aquesta llei d'amnistia a la que ara ens referíem.
De la querella argentina, així com d'altres qüestions vinculades amb les víctimes del franquisme, en parlarem més detalladament al llarg de tota aquesta setmana i ho farem doncs, amb persones i entitats que hi estiguin relacionades.
Doncs així és, i per avui, si et sembla bé, Sara, ens acomiadem recordant-vos a tots que podeu entrar al nostre web radioestel.cat i votar a favor o en contra de la pregunta que us plantegem aquesta setmana i que és, creieu que els poders públics han reconegut prou les víctimes del franquisme?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Per exemple, tens frigorífic LG Combi No Frost amb qualificació energètica A+, de color blanc per 499 euros.
A més, tens un 3x2 amb més de 1.500 articles.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor.
Concerts d'estiu a Santa Maria del Mar. El dia 30 de juliol a les 9 del vespre, l'Ateneo Chamber Singers de Filipines interpretarà polifonia clàssica i contemporània, cançons folklòriques de Filipines i habaneres. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i a Santa Maria del Mar. Més informació a concertsabarcelona.com i al 93 317 0290. Les receptes de la Totó.
Les receptes de la Tató.
Tres quarts de deu del matí, i aquesta hora, com sempre, aproximadament, ens acompanya la Totó, la Carmen Morales. Bon dia, Totó.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Fantàsticament.
Vas arribar bé a casa després d'estar perduda per Gualba la setmana passada.
Sí, la veritat que em vaig perdre, però ja amb intenció, eh? Sí? Hem vist que
volia venir, home.
Sí, dona, volia venir, però hem vist que no arribava, doncs millor prendre-s'ho
en calma.
Molt
bé.
Sí.
Has passat una bona setmana per això?
Sí, no està mal, sí. Ha sigut interessant, sí.
Un ocellet em va dir que el dijous passat, el 10 de juliol, vas anar a la presentació del projecte Cuina 1714 a Barcelona. Sí, explica'ns sí. Una mica, Totó.
La veritat és que va ser molt i molt interessant. Va ser una trobada. I com a conseqüència dels actes commemoratius que s'estan fent del tricentenari de 1714 a 2014, això es va celebrar el dia 10 de juliol en un hotel important de Barcelona, en l'Hotel Catedral.
Sí.
I bé, va ser un acte en el que hi van estar les institucions de la cuina, els flequers, els pastissers, els cuiners, però a més, bueno, una representació política, va estar el conseller senyor Mascarell, va estar el comissari...
Sí, sí, tu.
El comissari...
Sí, el nostre tècnic, que ens posi la musiqueta, tot el que tenim ganes de ballar, home.
Sí, doncs vinga.
I tant,
doncs...
que ens la posi de fons.
Sí. Digues. Bé, bueno, i llavors va ser un acte en el que es va explicar tota la intenció que se posava en aquest aspecte, en el sentit de que la cuina és, evidentment, això no és discutible, és un element cultural, i el que s'ha fet és aquella cuina de 1714, estudiada, intensificada, millorada, doncs ara se presenta, es va presentar en 21 en plats.
O sigui, vau degustar plats en
sí.
Explica'ns una mica com va anar. És a dir, o sigui, a veure, l'objectiu d'aquest projecte em sembla que és que el major nombre possible de restaurants de Catalunya ofereixin les seves cartes aquestes receptes que vau degustar el dijous.
Exactament. Hi ha una associació mitjançant la qual els restaurants que vulguin preparar aquestes receptes, doncs que ho facin. I, bueno, la veritat és que hi ha plats que estaven presentats per diferents restaurants i molt bons, és a dir, és cuina actual, cuina actual perquè està actualitzada, se suposa. I bé, això és el que et puc dir.
I quins plats?
Pretén que el major número de restaurants, és a dir, aquesta preparació, no?, el que pretén és que el major número de restaurants de la ruta de 1714 s'incorporin a preparar les seves cuines als plats recuperats de l'època.
Mira, de tot, hem entrat a la pàgina web www.ruta1714.cat i ens explica una miqueta doncs, l'objectiu
d'aquest acte.
Exacte, o sigui, que està posant doncs, que els monuments de la ruta 1714 apadrinen alguns d'aquests plats del segle XVIII que es poden consultar en aquesta secció de la pàgina web, en la versió original i, diguéssim, en la versió doncs, més actualitzada.
Exactament. Es van presentar totes les receptes aquestes que s'oferien i, bueno, de fet, les porto i estan molt bé, fantàstiques, en unes fitxes que estan fantàstiques.
Les tenim aquí davant,
Sí,
són xulíssimes.
Això, la veritat és que ho podem posar, penjar nosaltres a la web.
Sí, ara ho estàvem parlant, ho penjarem.
Sí, però una altra manera de fer-se amb elles, de tenir les receptes a la mà, és entrar en aquesta pàgina web
www.ruta1714.cat.
Exacte, estupendo.
Explica'ns quins plats vau degustar, tot. Aquí estic veient uns entrants boníssims. Escudella i carn d'olla, després la parada de carn... Oh, que bo, per favor. Paradons d'espinacs... A més, et posa el lloc on són originaris, Parada de carn de Sant Boi de Llobregat, paradons d'espinacs de la Seu d'Urgell... Què més?
Bé, i aquestes... una tonyina amb ratlles molt bona, uns pollastres farcits... cuixa de moltó o cabrit o d'anell, escudella amb carbassa, capons a la sense salsa de pagó, estic llegint, pollastre d'agre dolç, bacallà de distintes formes,
Sí.
pollastre de pagès a la cassola, bacallà amb ell, boníssim,
bo, per
cert.
Tot, sí. Tinc una gana, m'estic veient ara ja.
Sí, no, la veritat, eren plats molt suggestius, molt agradables, molt ben fet, i una cuina molt, molt àmplia. Jo, la veritat és que no em pensava que n'hi és aquest desenvolupament. De tota manera, dir que això són plats recuperats i enriquits.
Clar, més adaptats als nostres dies, potser.
I per què? Doncs perquè s'entén que la cuina és un element cultural bàsic d'un poble.
I que va evolucionant també, no? Tot i de mantenir les arrels.
Clar. Se busca en els arrels, però se millora. Sí, clar. Això és, aquesta evolució és el que li fa cultural. És un element cultural importantíssim.
Uh-huh. Sí. Toto, si et sembla bé, donem el telèfon del directe, encara tenim gairebé 9 minutets perquè la gent ens truqui, si et sembla bé, doncs que et pregunti, o que ens facin alguna petició de dir, doncs mira, vull aprendre a fer, jo què sé, el pollastre de pagès a la cassola, o la sopa de carabassa, alguna d'aquestes receptes doncs, que apareixen en aquesta pàgina web www.ruta1714.cat. El telèfon del directe és el 93-409-2771.
Ja, de tota manera suggereixo que el que seria millor seria que veiessin els plats que hi ha, els hem referit, però és bonic veure'l a la web perquè les receptes, tal com estan plantejades, utilitzen el llenguatge de l'època.
Exacte.
I és molt bonic veure... És el mateix.
Un català antic.
És la mateixa llengua, però és un català antic. És molt bonic, això. Sí. Mm-hmm. Ho recomano fervientment perquè a mi m'ha agradat molt moltíssim.
Mm-hmm. Tu et quedes amb algun plat en concret, Toto? Els tenim aquí, també pots mirar-ho aquí.
La veritat és que dels que vaig tastar, que no van ser tots, perquè la veritat és que eren molts, i em va agradar molt el bacallà a l'amell, que era un bacallà freixit, però molt cruixent, molt i molt cruixent, i amb una mica d'amell a sobre. Li fa un gust fantàstic el dulce i el salado, no?
De mel.
Mel, sí, mel sobre el cruixent del bacallà, sí.
Ai, per favor.
Sí. N'hi havia tota una mena d'escabeixats, també. Peix, bacallà, o sardines o tal, en escabeix. Molt bones, també, sí. Sí.
Toto, qui vau anar-hi? És a dir, estàveu convidats doncs, persones més del món de gastronomia o era un acte obert a tothom? Em sembla que presentat pel periodista Miquel Calçada.
Exactament, per el Mikimoto. Sí.
Exacte. És un amic de la casa, que sempre que fem algun acte, bé, eh?
Sí, maquíssim. I va fer una presentació molt i molt agradable i molt... Feia gràcia perquè ho feia molt, naturalment, molt seriós, no? Però amb molt de carinyo, sí. Estava el Mikimoto i...
El Marcel Gorgori també, doncs, que va ser el que va conduir aquest
projecte. I després varen intervenir els membres de les distintes associacions de flequers, de pastissers, de cuiners, i va tancar l'acte el senyor Mascarell, el conseller de Cultura.
Molt bé, eh?
Bueno, tot això va ser una cosa
agradable. I va anar a tot tipus de gent, eh? És a dir, no era gent més especialitzada, doncs potser en cuina...
Sí. Era gent especialitzada en cuina, eren cuiners, eren periodistes... periodistes crítics de cuina, eren gent que entenia de cuina. És a dir, no estava obert a tothom, eh? No estava obert.
I quanta gent calcules que hi va anar, Toto?
Això... 200 persones? 200, 300 persones?
D'un-hi-do.
Sí, d'un-hi-do. D'un-hi-do, estava ple, eh? Estava ple.
Molt bé, Toto. Et quedes amb algun altre plat? Que és que m'estic veient tots aquests aquí i m'està entrant una gana que em mor.
Doncs mira, a mi em va agradar molt un capó a l'as amb salsa.
Veig que els tens apuntats, els que et van agradar més.
Bueno, sí, perquè n'hi havia també... La carxofa també era un plat que estava adient, acompanyant altres plats. Hi havia un bacallà amb carxofes, que la veritat és que estava molt bo. Uh-huh. Havia un pa específic del tricentenari, amb el segol de l'època i tal, que no, bueno, bo, molt bo, sí.
Mira, Toto, aprofito que et tinc aquí perquè és que estic veient una crema de carabassa i sempre és, o sigui, és a dir, jo la faig molt senzilla, crema de carabassa, el puré, com si diguéssim. Sí. I m'agradaria que m'expliquessis com la puc fer, ja que et tinc aquí. i ja que veig que és una de les receptes que es van tractar el dijous passat en aquest Ruta 1714, doncs m'agradaria que m'expliquessis una miqueta com la podria fer. Però a l'estilo Totó, eh? No a l'estilo... No, no,
m'has dit que la crema de carabassa.
Sí.
Doncs mira, jo el que faig és una ceba trossejada,
sí.
la poses a la paella amb una nou de mantega i un xurret de un reixet de d'oli d'oliva. Poses això, poses la carbassa.
Perdona un moment, Totó. Sí. És a dir, ho he de fregir primer?
No és fregir.
Bé, saltejar.
És potxar. No saltejar. Aviam, en cuina els conceptes són importants. Fregir és molt oli i això,
dins.
Saltejar és passar ràpidament per la paella. I això el que hem de fer és pochar. Pochar és posar en una cassola, amb la quantitat que sigui d'oli o de mantega, aquí diem mantega i oli, perquè si es mantega sola s'enganxa molt, i si és oli, n'interessa que n'hi hagi una mica de mantega perquè ho fa més suau. Doncs poses a puxar la ceba, quan la tinguis una mica puxada poses la carbassa i li fas donar unes voltes. Quan estigui ja bastant això, puxada, a foc no molt ràpid, li afiques aigua de cuir, verdures,
sí.
O pollastre o qualsevol cosa, una aigua que estigui enriquida.
Sí.
I li afegeixis nou moscada i ja bullir. I quan estigui lo bastant reduïda, la passes per al xino i finalment li afegeixes un altre nou de mantega, perquè li dongui un brillo especial. Això és la crema
doncs
de carbassa.
Ho faig fatal perquè jo ho bullo tot.
Clar, però això és bullida.
Clar, però és que llavors m'engreixo menys. Clar, dona, si em poso clar, amb tot l'oli, la mantega i tot...
No, ja... tot l'oli i la mantega, no, és una mica, no és molt. No.
Bé, et faré cas, doncs.
Sí, clar.
Posaré amb una miqueta de foc, a foc lent. A foc lent, a puxar.
I així són totes les cremes, eh? La de carbassó també és el mateix, eh?
Ah, molt bé, doncs mira, sí. Ho faré a partir d'ara, Totó.
Clar.
Doncs escolta'm,
cosa.
Digue'm, ens queden 2 minutets
en
per acabar.
En aquests 2 minuts. Vaig estar parlant amb el Pere Tàpies molta estona, un home agradabilíssim.
He vist una foto vostra, eh?
Sí. I s'ha compromès a venir un dia a casa nostra.
Vinga.
A explicar-nos coses. Eh?
Queda dit, eh? Pere Tàpies al primer cafè. Eh?
Queda dit, sí.
Gràcies, Totó. Ens veiem la setmana vinent.
Molt bé.
Que passis bona setmana.
Igualment. Adéu, una abraçada. Adéu.
Igualment.
Adéu. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man. Què t'agrada, Totó, aquesta cançó?
És curiosa, eh?
Sí, és molt maca.
Doncs mira, saps com es diu? Es diu Tom's Dinner, que vol dir el sopar del Tom. El Tom podria sopar una d'aquestes receptes tan bones que ens has donat avui. Doncs amb aquesta cançó de la Suzanne Vega, Tom's Dinner, ens acomiadem, ens hi tornem a posar demà, uns minuts abans de les 8 del matí, que vagi molt bé. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stocking.